Sí, hola, buenas noches. Jordi Blanco de ESPN. Felicidades por la victoria. El entrenador del Barça se ha quejado amargamente del penalti de Araujo. No sé si usted lo ha visto, del penalti, perdón, de la expulsión de Araujo. No sé si usted lo ha visto después repetido, lo ha tenido ocasión de verlo. No sé qué cree de la jugada y si piensa que esta jugada ha podido ser lo que ha desatado la eliminatoria en sí misma, porque a partir de aquí ha crecido más el PSG, el entrenador del Barça se queja de que eso ha decidido la eliminatoria. No sé si usted está de acuerdo.
Tengo por hábito no hablar nunca de los árbitros. Para mí es una jugada que no he visto repetida, la he visto en directo. Trato desde hace más de 12 años que soy entrenador de no enjuiciar a los árbitros, de entender cualquier tipo de decisión y de centrarme en lo que puedo controlar. Eso para mí es muy importante, eso es lo que intento transmitir a mis jugadores. Intento controlar mis emociones al máximo. Para mí, repito, jugar contra el Barça ha sido dificilísimo y espero que no se produzca más veces. Y a partir de aquí, es evidente que una expulsión condiciona un partido de esta magnitud, pero sigo fiel a mi manera de interpretar esto y a lo que quiero que mis jugadores entiendan qué significa vestir la camiseta de nuestro equipo. El resto entiendo las posturas de todos los demás.
Dernière question.
Hola, Luis, aquí.
Última pregunta.
Soy el pase a Semi, Joel Gadea de BTV. Hacía tiempo que el Barça no competía de esta manera en Europa, de tú a tú, contra un rival de tanta enjundia como vuestro equipo. ¿En qué puntos destacarías lo que has visto tú viviéndolo desde abajo del equipo de Xavi? Gracias.
Pues mira, creo que hemos pillado, así como tuvimos mucha suerte cuando jugamos con la Real, que les pillamos en un momento en una dinámica negativa, creo que hemos pillado al Barça, he visto el Barça casi toda la temporada, creo que hemos pillado al mejor Barça de la temporada en todos los aspectos del juego, con balón y sin balón. Ha sido dificilísimo. En la ida jugaron muchísimo balón largo, pero siempre con sentido, intentando utilizar a Lewandowski para atraer a nuestro central y atacarnos con sus extremos. Lo hicieron muy bien, le salió muy bien. Creo que en este partido también han planteado un partido de la misma manera. Hemos estado quizás mejor nosotros en ese aspecto. Creo sinceramente que sin la expulsión también hubiéramos ganado este partido, pero eso tampoco lo puedo demostrar. Y creo que Xavi es el entrenador ideal para este Barça, así que espero y deseo que siga como entrenador en el Barça los siguientes años, aunque no es mi decisión. Y nada más, es siempre difícil gestionar esto para todos, pero esa es mi opinión del Barça.
Merci.
S'acaba la roda de premsa de Luis Enrique. Hi havia més torns demanats, però ha tancat l'aixeta al cap de comunicació del Paris Saint-Germain. Un Luis Enrique evidentment molt satisfet pel paper del seu equip, per la classificació per les semifinals, amb aquestes lluances finals a Xavi i a la feina del Barça. Sí que admet que l'expulsió d'Araujo en aquest nivell de l'elit futbolista, doncs és evident que pot afectar, però sobretot el que ha fet és treure pit i també ha deixat anar al final que creu que sense l'expulsió d'Araujo s'haurien imposat al Barça igualment.
Que si el Dia Mundial del Petó, el Dia de les Bones Accions, el Dia de l'Anna Sant Martí, hi ha dies de tot, però no sé per què no hi ha el Dia Mundial del Plaer de conduir un Honda HR-V Full Hybrid. El dia 24 d'abril aconsegueix tot un Honda HR-V amb 5 anys de manteniment i un any d'assegurança inclosos des de només 31.900 euros. Recorda, 24 d'abril, oferta subjecta a condicions de finançament amb Honda Bank, només a la xarxa de concessionaris oficials Honda de Catalunya.
La nostra gent, evidentment deu estar trista.
Sí,
però
sí, sí.
No ha... sé si preval l'orgull aquest del que parlava l'Aleix o no. La gent està enrabiada, enfadada, decebuda.
Sí, mira, he anat repassant una mica el que dèiem, l'etiqueta FRACU, tots els nostres oients. N'hi ha molts emprenyats amb l'arbitratge, l'expulsió d'Araujo, el penal a Gundogan, suposo que també les últimes targetes grogues els jugadors del Barça afecten a l'opinió dels nostres oients, però vaja, n'he llegit uns quants que estan emprenyats amb l'arbitratge. Costa ara, crec que, treure l'orgull, no?, de, després d'una eliminació. N'he vist pocs que comentessin això, del fet d'estar orgullós del Barça en un dia com avui. Molts, suposo que intentant, per exemple, treure la ràbia cap a l'arbitratge, com et dic. Algunes crítiques, alguns jugadors, Frenkie de Jong, per exemple, dels jugadors que s'emporta, jo crec que la gent ho ha personalitzat poc, fins i tot Araujo, que és qui comet l'expulsió, no rep, però Frenkie de Jong m'ha sobtat, perquè és dels que rep més. Insisteixo, no hi ha crítiques molt personalitzades, però avui, per la nostra audiència, hi ha una part de la nostra audiència que considera, doncs, que no ha estat bé el neerlandès. És veritat que el Puig comentava aquesta jugada amb l'1-2 a la defensa de la frontal d'àrea, que ell era per allà. I això és una mica el sentiment de la gent. Evidentment, el PSG no agrada a ningú, ja us ho podeu imaginar, però aquest és una mica l'ambient que copso ara mateix a les xarxes socials. Entenc que hi deu haver orgull, però insisteixo que reflexa molta més ràbia i indignació per com s'ha donat el partit, per l'arbitratge i per tot plegat, que no aquest sentiment d'orgull que potser d'aquí unes hores, doncs, potser aflora.
Saps qui sent orgull? Qui? Els clients de la xarxa Mazda de Catalunya. Aquests quan són... veuen l'atenció que Mazda posa en els detalls. Només cal que veieu el Mazda CX-30, el SUV híbrid amb 6 anys de garantia i etiqueta Eco, ideal per als teus trajectes per a ciutat o per una escapada a la natura. Potser hi ha gent demà que té ganes d'anar a fer una escapada a la natura, doncs amb els Mazda CX-30 ho podreu fer. Prova'l a la xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
És que venint de llocs...
Xavi.
Xavi Hernández, comencem amb el torn de Catalunya Ràdio, aquí davant, Ricard.
Bona nit, Xavi.
Bona nit.
Deixa'm preguntar-te avui per la jugada que marca l'eliminatòria, perquè tinc la sensació que ha estat clau. Et volia preguntar doblement. Una, sobre la jugada en si, tens dubtes o ho tens bastant clar sobre la infracció, sobre si era falta i no era vermella, si no era falta? Primer, i després, com ens pots explicar, en una eliminatòria tan igualada al màxim nivell, jugar tants minuts amb 10, com marca? O sigui, quina diferència genera tenir un futbolista menys? Per dimensió.
Aviam, intentaré parlar des de la calma i des de la reflexió. Jo crec que tal com està el futbol d'igualat avui en dia, potser anys enrere era diferent, però jugar avui a aquest nivell 11 contra 10 és pràcticament impossible. És a dir, li dones molt avantatge a l'equip que es queda amb un home més. Llavors jo penso que és innecessària l'expulsió. És a dir, per mi és injusta, innecessària, rebenta l'eliminatòria. És a dir, una eliminatòria bonica, una eliminatòria on els dos equips hem anat a buscar-nos, on es veia molt bon espectacle, i destrossa per complet l'eliminatòria. Ja s'acaba el futbol. Pràcticament, evidentment, hem tirat d'orgull, de caràcter, i hem tingut alguna opció al final, no? Però és molt difícil, és pràcticament impossible. Has de defensar, però contra un equip d'aquest nivell és molt complicat. Per mi l'acció diferent és que el Ronald, doncs, dius, mira, l'ha anat a parar, i ha anat amb una agressivitat fora de lo normal, i és expulsió. No hi ha res a dir, però és que si es va apartar el Ronald, si és la interpretació, per això li dic que n'és el VAR, la interpretació és que s'aparta el Ronald i llavors es deixa caure a Barcola. Per això et dic que és una jugada que marca tant l'eliminatòria que ens fa sentir ràbia, perquè penso que 11 contra 11 hem estat molt còmodes al camp, dominant. Tinc la sensació de que m'hagués agradat jugar 11 contra 11 tota l'eliminatòria, però per desgràcia no ha pogut ser, i penso que al futbol hem de fer algú perquè ha de ser molt evident i molt clar que un equip es quedi amb un home menys, si no és pràcticament impossible.
Hola, Xavi, aquí Marta Ramon. Hola. En directe al Barça juga a RAC1, incidint amb l'expulsió, dius que us ha afectat molt. A partir d'aquí, evidentment, canvia la pel·lícula.
Perdona, que t'interrompi, acabo que ho tenia aquí. El partit de l'anada hi ha una acció de Vitinha que és la segona, no? I l'àrbit interpreta que no deixaré un equip amb 10, no? Doncs avui és exactament el mateix. Això és el que penso. Perdona.
Incidint precisament en aquest aspecte, el de l'expulsió, a partir d'aquí canvia la pel·lícula, què és el que us ha passat pel cap en aquell moment i que heu decidit prioritzar quan heu vist que us quedàveu amb un home menys i amb tants minuts per davant?
Bé, allà he tingut doncs, el dubte de si canviar Lamine, canviar un del mig del camp, però bé, he pensat que teníem sortida amb Rafa, que teníem cames i que teníem l'home referència que és Robert, i bé, no m'ha quedat més remei que canviar Lamine, tot i amb tota la meva pena del món, perquè penso que estava fent un molt bon partit, ha generat la jugada del gol, però bé, allà ja és la manta curta, és a dir, per on tiro, per aquí o per baix, llavors és molt difícil, molt difícil. Hem intentat defensar, no és el nostre fort, no és el nostre fort, i el gol de Dembélé penso que ens fa molt mal abans del descans, no? I bé, després competim, tirem d'orgull fins al final, tenim 2-3 ocasions clares, però avui no era el dia, ens ha sortit tot creu i és una pena, però màxim orgull de, com a entrenador, com a culer, d'haver arribat on hem arribat, amb les condicions que ho hem fet. Quan hem pogut jugar 11 contra 11 ho hem fet molt bé, molt bé, hem sigut millors que el Paris Saint-Germain, i aquesta decisió arbitral ens rebenta el partit.
Sí, hola Xavi, Xavi Lemos de TV3.
Hola.
Diríem que hi ha hagut dos partits, un fins a l'expulsió de l'Araujo i un altre després, però dintre de la primera part, quan era 11 contra 11, per què li ha costat a l'equip, tenint en compte que has posat en escena un mig del camp el millor tècnicament, Gundogan, Pedri, Frenkie de Jong, per què li ha costat a l'equip tant mantenir la possessió, tenir la pilota i estar tan dominat pel PSG? T'ha sorprès el plantejament del PSG?
No, simplement doncs, que ells fan marcatge individual a dins, hem hagut de jugar més directe, més segona línia, des del mar, des de centrals. El Robert s'ha quedat moltes pilotes i a partir d'aquí ja hi havia jugada d'atac. Sí que ens ha faltat en 2-3 pilotes que hem perdut a camp contrari tenir més pausa, o havíem parlat més paciència, però penso que la mitja hora ha sigut prou bona, no ha sigut dolenta, i llavors penso que la jugada de l'expulsió ja marca per complir l'eliminatòria.
Xavi, bona nit.
Bona nit.
Adrià Albets, en directo para el larguero de la serie Moguts de Ser Catalunya. Ha dicho Luis Enrique dos cosas en el tramo final de su rueda de prensa que me gustaría que valoraras. La primera es que él cree que sin la expulsión de Araujo hubieran ganado el partido y hubieran pasado la eliminatoria igualmente. Y la segunda ha dicho que espera que seas entrenador del Barça para los próximos años, durante muchos años, porque cree que eres la persona ideal. ¿Cómo lo valoras las dos cosas?
Pues que no a las dos. Muy fácil. No estoy de acuerdo por completo en la primera. Si íbamos 2 goles de ventaja y las hacíamos daño cada vez que salíamos a la espalda de la defensa, lo hemos entendido muy bien en los dos partidos. Pienso que les hemos defendido muy bien. Estábamos, sí que es verdad que Fabián nos hacía daño por esta banda, pero lo teníamos controlado. La defensa del área era muy buena, las coberturas. Teníamos el partido, pienso, con total dominio, tanto en ataque como en defensa, en todas las fases del juego. Y la expulsión, insisto, marca eso, ¿no? Y en cuanto a los años, pues no, nada.
Mister, buenas noches, Joan Ballori, Cadena Cope. Se entiende la frustración por las decisiones arbitrales, pero 2 expulsiones más en el banquillo, ha habido también alguna tarjeta amarilla, has dicho durante la temporada que intentabais controlaros, pero no ha sido posible hoy.
No, sí, error mío también. Sí, sí, esto es un juego de errores y bueno, en este caso sí, en tono al mea culpa. Sí.
Josep. Buenas noches, Xavi. Josep Capel de
Hola, Nacional. Buenas noches.
Estaba recordando, aparte del partido de hoy, la temporada pasada, las jugadas en campo del Inter y contra el Bayern de Múnich, y no sé si te da la sensación de que al Barça en este aspecto en los últimos años tampoco se les respeta. Gracias.
Sí, no estamos teniendo suerte en las decisiones arbitrales, sí, tienes toda la razón. Desde que estoy yo aquí, todo ha salido cruz. Todo, pero todo, ¿eh? Todo, sí. No sé qué explicación tendrán, pero es verdad que nos ha salido todo al revés, sí. Esa es la realidad. Si queréis la verdad, es esta. Tú lo has dicho.
Raúl. Hola, Xavi, ¿qué tal? Hola. Fuentes, en directo para Radio Marca. Buenas noches. Dices que desde que estás tú aquí, es verdad que es una noche triste para el barcelonismo, pero te vas con la sensación de que esta temporada el Barça, a pesar de la eliminación, es como que ha vuelto a Europa.
Sí, yo ya he dicho muchas veces, somos un club y en este caso un equipo que está en construcción, está en construcción. Estamos construyendo algo, pienso que puede ser bonito y fructuoso. Imagínate si el equipo está construido, lo que podemos llegar a ser. Pienso que hemos competido muy bien, hemos hecho una Champions muy buena, muy buena. Hemos competido contra equipos de máximo nivel, Porto, Nápoles, Paris Saint-Germain, y hemos sido mejor que estos equipos hasta ciertas decisiones, ¿no? O circunstancias que ya no hemos podido controlar nosotros, pero muy orgulloso del equipo, jugando con gente muy joven que seguro que va a madurar, y el año que viene pues el club, el Barça, este equipo volverá y volverá más fuerte, porque de estas situaciones es cuando se aprende más. Por desgracia, en la vida es así y en el fútbol también.
Buenas noches, Víctor Lozano, de En Directo para el Radio Noche de Onda Cero. Con esta eliminación el equipo se queda ya pues prácticamente sin título, solo queda la Liga, pero está muy complicada. ¿Ves alguna opción el domingo de ganar al Madrid, sobre todo si va a depender mucho de lo que pase mañana en el partido, que en el Etihad, si vas a ver el partido?
Sí, veré la eliminatoria, seguro, pero ya pendiente de recuperar a la gente, sobre todo anímicamente, porque es un palo duro. Pienso que podemos estar orgullosos en este sentido. Es verdad que el equipo compite muy bien cuando hemos estado 11 contra 11, y hay que quedarse con eso, ¿no? Pensar ya recuperar a gente, y el domingo pues a competir, no tiramos la toalla en la Liga, está claro. Depende mucho del partido del domingo y queremos ganar allí, sí.
Sí, hola, Xavi, aquí Albert Hernández, de Televisión Española. Hablabas de la jugada de Araujo, pero no sé qué sensación te deja el arbitraje en general de todo el partido, el penalti, tu expulsión, el no revisar un posible penalti a Gundogan.
Sí, todo cruz, por eso digo que sorprende. Sí, un arbitraje extraño, la verdad. Sí, pues no decir otra cosa, pero bastante extraño.
Joel. Hola, Xavi, bona nit, aquí Joel Gadea, de la porteria de BTV. Has dit que és gairebé impossible en el futbol actual competir 10 contra 11 per l'expulsió
a aquest nivell,
per l'expulsió d'Araujo. Creus que hi ha faltat alguna cosa al teu equip? Un cop a partir del minut 30 us heu quedat amb 10, no sé si un punt de maduresa per gestionar aquest avantatge que encara teníeu, no sé si tu has vist que hi ha faltat alguna cosa a l'equip. Gràcies.
Sí, després han sigut errors puntuals. El primer gol, doncs, penso que és un error de marcatge a l'àrea petita, que ho hem treballat moltíssim durant tota la temporada. Després és un error també nostre en el penal. En fi, són circumstàncies, doncs, que tampoc no ens ha sortit quan estàvem amb 10 al millor partit. És veritat que no hem sabut defensar de la millor manera possible, no? Però sobretot a l'empat, venir a l'empat tan aviat, potser si haguéssim arribat al descans amb avantatge hagués sigut un altre partit, no? Haguéssim aguantat millor, però aquell gol anímicament ens ha afectat.
Hola, Xavi, bona nit. Àlex Pintanel, de Relevo. Te quería preguntar por la afición del Barça, que había recuperado la ilusión, lo comentabas ayer en la rueda de prensa, y se lleva este palo de quedar eliminado. Un poco, ¿qué mensaje le podrías trasladar en una temporada en que probablemente se ha vuelto a recuperar ese espíritu de la gente? ¿No habéis vuelto a enganchar a la gente? Y un poco, ¿qué mensaje se le puede mandar ahora?
Agradecimiento máximo. Yo creo que se ha visto un ambiente aquí en Montjuic extraordinario, la gente ha animado hasta el final, ha estado con el equipo, de hecho prácticamente toda la temporada ha sido así, pero hoy en especial, ¿no? Así que muy orgulloso de la afición. Pienso que este equipo ha devuelto un poco la ilusión en esta competición, la Champions, y seguro que el año que viene el club volverá más fuerte aún. Así que darle las gracias a la afición por su afecto y su cariño.
Buenas noches, Xavi.
Buenas noches.
Jordi Blanco, de ESPN. Quizá el golpe es más fuerte por la euforia desmedida que había en el entorno, incluso, no diré en el vestuario, pero sí alrededor del vestuario, en el propio club, después de haber ganado en París. Ya se veía todo el mundo, mucha gente, tocando las semifinales, sin atender a que había un partido de vuelta con el PSG. Y después en el partido mismo, ¿ha notado usted la diferencia de jugar en Montjuïc a jugar en el Camp Nou? Aunque la gente haya animado mucho y tal, el ambiente cerrado, la caldera, que hubiera podido ser el Camp Nou.
Sí, claro, gracias. Seguro que hubiera sido mejor, pero ninguna queja del ambiente ni de la afición, todo lo contrario, agradecimiento total. Y la primera pregunta, perdona. Ah, la euforia. Pues bueno, es que el Barça es así, el Barça es emocional, el Barça es todo emoción, o es el, casi prácticamente el todo o el nada, esto es así. El Barça es emocional y la gente también, el entorno, vosotros también, pasáis del todo al nada. Nosotros sabíamos que había la dificultad de un partido de vuelta, que solo íbamos con un gol de ventaja, hemos conseguido otro, y ahí la expulsión revienta el partido.
Hola, Xavi. Aquí. Toni Martí, del diari Esport. Has estat molt clar a l'hora de parlar del teu futur, però la forma en què l'equip ha caigut, amb aquesta crueltat, sense haver estat inferior en cap moment al PSG en l'eliminatòria, et provoca un dubte o unes ganes de dir no puc deixar això a mitges fent uns 5.000 anys enrere quan Henry era jugador i va perdre la final de Champions amb el Barça contra amb l'Arsenal contra el Barça, sí. Va decidir seguir un any més perquè no podia abandonar-ho d'aquella forma. Podria tenir aquesta derrota un efecte similar a l'hora dels teus plantejaments de futur?
No, a mi el que em provoca és orgull de que hem competit davant equips de màxim nivell en aquesta competició. També incloc el Nàpols, incloc el Porto i avui el París. I penso que hem sigut millors que el París jugant 11 contra 11 en tot moment. I em quedo amb això com a entrenador i em quedo amb això com a l'equip, orgullós avui d'aquest equip, de ser culer. Penso que el Barça torna a estar... fins avui estava viu a la competició i teníem tota la il·lusió del món, i l'any que ve s'ha de tornar a tenir aquesta il·lusió perquè el Barça serà competitiu, segur. Però no canvia res.
Aquí, Xavi. Aquí, el Bernal. Hola. Del diari Ara, bona nit. Fa 5 anys que el Barça no arriba a les semifinals de la Champions. L'última derrota va ser a la dolorosa de Liverpool a Anfield. La sensació llavors és que calia fer foc nou, canviar moltes coses. Aquesta temporada tampoc s'ha arribat a les semifinals, és una derrota diferent però també és dolorosa. Quin Barça queda? Quin ha de ser el Barça del futur després de tornar a caure a Europa? Gràcies.
Seguir construint. Mira, tenim davant el Paris Saint-Germain, que porta molts anys sense guanyar-la, i apostant moltíssim per fitxatges, i no ho ha aconseguit encara. Al Manchester City li va costar 7 anys a guanyar una Champions. Bé, nosaltres ho hem de tornar a intentar l'any que ve. Penso que hi ha una base molt bona, que s'està construint un equip molt bo de present i de futur, i l'any que ve es tornarà a competir de la millor manera.
Sí, Xavi, aquí, Pol Ballús per Dialètic. Aquesta és una setmana molt transcendent, era molt transcendent amb el partit del PSG avui i el diumenge ja el Clàssic. No sé si us havíeu marcat o veieu com un bon moment al final d'aquesta setmana per tenir una conversa una mica dins del club, de fer balanç de com ha anat tot i una mica doncs, de mirar què vindrà. Si us havíeu marcat el calendari al final d'aquesta setmana com és un moment per parlar, mirar com ha anat tot i com pot anar.
No. És a dir, no, prepararem el partit del Bernabéu, que penso que la Lliga segueix viva. Depèn de nosaltres, ara posant-nos a 5 punts, tenim una oportunitat. Avui en teníem una i al final doncs, no l'hem pogut aprofitar, o fins a l'expulsió l'hem competit molt bé i amb orgull, i el diumenge doncs, igual, a competir, evidentment un escenari molt complicat, molt difícil, i tant de bo podem retallar 3 punts, ens posaríem a 5 a falta de 6 jornades, per tant, depèn de nosaltres.
Què tal, Xavi? Carlos Monfort en directe pel Twitch de Gijantes. Tu no vas viure els desastres d'Anfield, de Roma, de Múnich com a entrenador, els vas viure com a aficionat culer, però avui, tot i el resultat, s'ha donat una sensació, abans de l'expulsió, òbviament, de serietat, de que es pot competir. És l'únic consol avui que es pot treure, saber que bé, heu caigut, però que ni molt menys heu tocat fons, que aquest Barça pot tornar a competir seriament a Europa? Gràcies.
Home, jo crec que la manera de perdre és amb orgull, no? I hem estat vius a l'eliminatòria fins al final, tot i jugar amb 10, que també té mèrit. Per tant, bé, avui evidentment és dolorosa, és una desil·lusió gran perquè tornàvem a tenir molta il·lusió en aquesta competició, però la manera de perdre que crec que és amb total dignitat i amb situacions que tu no controles, que són decisions arbitrals que et perjudiquen per complert, no?
Gràcies, bona nit.
Gràcies.
S'acaba la roda de premsa de Xavi, un Xavi que encara doncs, se'l veu visiblement empipat per com s'ha donat l'eliminació. Ha insistit una vegada rere l'altra que l'expulsió d'Araujo rebenta l'eliminatòria, ho ha dit moltíssimes vegades i sobretot ha posat el focus positiu en els brots verds que queden sembrats de cara al futur.
Si voleu comprar un cotxe d'ocasió, de visitar el nou centre quilòmetre 710, tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, un perfecte estadi amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
5 minuts i dos quarts d'una. Va, acabem la transmissió amb alguna alegria per algun oient, no? Hem de repartir un munt de premis.
Sí, sí, sí. Hem de repartir un pernil bataller l'únic i el llibre.
Sí,
el llibre,
un porc únic.
Magnífic, tapa dura.
I una entrada doble també per anar a veure dissabte. Aquest dissabte, a dos quarts de dues, l'anada de les semifinals de la Champions femenina entre el Barça i el Chelsea. Comencem pel pernil i el llibre.
Un, dos, tres.
El pernil cap a casa del Sergi Camargo, @camargus_81, a la X, a Twitter. S'emporta aquest pernil, el bataller l'únic, i també el llibre. I
un altre.
El sorteig de l'entrada doble per la Marina JP, @marinajp73, aquesta entrada doble per anar a veure el Barça-Chelsea anada de les semifinals de la Champions. I, per cert, que sapigueu que els guanyadors de les 5 caixes
Megaparty
de sushi amb Matlle Origen el sabreu demà al web, a raco.cat, tindreu els 5 guanyadors d'aquestes 5 caixes Megaparty de sushi en Matlle Origen. Per tant, res, demà quan us lleveu, a veure si com a mínim, que suposo que també serà dur el dia de demà, si com a mínim teniu una alegria, tots els que heu participat, omplir el formulari.
Si algú les guanya, qui les guanyi, els 5 guanyadors, sí, volen emportar-se el sushi amb una furgoneta,
sí, home,
que vagin a la xarxa Ford de Catalunya, la Ford Transit Custom, per exemple, amb càmera amb visió al darrere, disponible en versions híbrides endollables,
espectacle,
amb etiqueta zero, connectivitat total de sèrie, fer de mà elèctric, a molt més, bé, arrencada sense claus. Vinga, tota amb entrega immediata, nova Ford Transit Custom, com diem, la trobareu a vehicles comercials de la xarxa Ford de Catalunya.
Clar, arrencada sense claus, vol dir, pots tenir un nigiri a cada mà, no? I una a la boca, no? I allò arrenca pràcticament amb la mirada, eh? Vull dir que
millor no circulis amb els dos nigiris a les mans.
No, però sí, per arrencar, sí, sí. Vull dir, sí, arrencar, sí, no? Sí, mentre et menges el maqui, em passes el maqui que tens a la boca. I que ningú gosi posar en dubte la nostra operació nigiri, perquè és que contra Kovacs tampoc s'ha pogut fer més, però hem arribat fins aquí i espera't, que encara ens ha de donar moltes alegries el sushi de la Matlle Origens. Companys, ens retrobem diumenge, també déu-n'hi-do el partidet de diumenge, eh?
Home.
El partit és a les 9, ens hi posarem una hora abans a la sintonia de RAC1. Demà, Molló,
sí,
les altres dues tornades de quarts de final, evidentment el focus en una d'elles, el City-Madrid amb empat a 3 de l'anada, eh?
Sí, sí, amb el gran talismà que ja està balant armes i amb Lagut, amb Camí, Naveira, Solsona,
el millor de cada casa, vaja, sí, sí, com sí, sempre, sí. Ens en queden 7,
eh?
7 partits
i amb ganes.
I tant que sí, perquè les coses com siguin, si diumenge guanyes el Bernabéu, bé, una mica de xup-xup hi haurà,
no? I tant.
Sembla molt difícil que el Madrid cometi tantes errades, però de moment l'única que depèn de tu és la de diumenge. A partir de diumenge ja dependràs d'altres equips. Bona nit a tothom, eh? Gràcies per la transmissió i ens retrobem diumenge. I a vosaltres, gràcies per ser-hi. Teníem l'esperança de compartir amb vosaltres una alegria, una nit d'aquestes que després es recorden durant desenes i desenes de sobretaules. Teníem ganes de compartir amb vosaltres dos partits de semifinals, no ho fem des del 2019, no ha pogut ser. L'expulsió de l'Araujo ho ha esbocinat absolutament tot. Perseverarem, continuarem compartint amb vosaltres tots els partits del Barça i tant de bo més d'hora que tard doncs tornin les alegries també a Europa. Descanseu, uns quants anuncis i el tu diràs. Bona nit.
El Barça juga a RAC1 ha estat una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con càmera de visió trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie, con connectivitat total, freno de mano elèctrico i arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo. Saludos cordiales.
Busques un vehicle d'ocasió seminou a quilòmetre zero? Torna a la fira anual del vehicle d'ocasió a Mundiauto del 20 al 27 d'abril. Més de 600 vehicles de totes les gammes i marques. Entrada gratuïta. Vine, participa a la ruleta i aconsegueix un regal sorpresa. Mundiauto, fira anual del vehicle d'ocasió del 20 al 27 d'abril. Mundiauto.com.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Soc en Feu Feixada, soc el presentador d'Expo Ocasió Girona. Cada dia ho faig jo. Em diuen, posa't americana negra i presentes. Si no ho faig jo, qui ho farà? Eh? Qui ho farà?
Expo Ocasió Girona. Soc en Xuriguera i us ho recomano.
Expo Ocasió Girona. Fira del vehicle d'ocasió i quilòmetre zero. 26, 27 i 28 d'abril a Fornells de la Selva. Col·labora Dabel Grup Seguretat.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. El millor cinema amb el Barcelona Film Fest.
Aquest any ens visitaran Meg Ryan, Richard Linklater, Belén Rueda, Vincent Pérez i David Verdaguer, entre molts altres. Viu les catifes vermelles i participa en els col·loquis després de les projeccions.
Del 18 al 26 d'abril, vine als cinemes Verdit a Barcelona. Entrades a la venda a partir de 4,90 €. Més informació a bsnfilmfest.com.
RAC 1.
Diràs, amb Aleix Pariser.
Aquí seguim. Passen 33 minuts de les 12 de la nit, una nit trista pel barcelonisme, però aquí estem, els del Tu Diràs, els de RAC1, per intentar animar-vos amb una estona de ràdio esportiva. El Barça ha quedat eliminat de la Champions als quarts de final de forma cruel avui i, sobretot, per culpa d'una decisió arbitral que ho ha condicionat absolutament tot. S'equivoca Araujo fent la falta, segurament. És vermella directa, reglament amb mà, però a mi em sembla un càstig excessiu, estic amb Xavi en aquest sentit, que ha permès al PSG remuntar l'eliminatòria que tenia molt coll amunt. És una autèntica llàstima perquè et queda la sensació d'oportunitat perduda en una Champions que et podria haver permès lluitar pel títol. Si el Barça hagués passat, li hauria tocat al Borussia Dortmund, que avui ha eliminat l'Atlètic de Madrid, i per tant, per què no, podríem haver somiat amb una final a Wembley el dia 1 de juny. Però és cert que 10 contra 11 era pràcticament una missió impossible davant del talent ofensiu que té el Paris Saint-Germain. Potser al Barça li ha faltat una mica de creure-s'ho, amb un home menys, perquè al final ha acabat generant ocasions, quan ja ho tenia tot perdut, però ara ja no s'hi pot fer res i és molt fàcil dir-ho un cop ha passat el partit. Sigui com sigui, per mi el Barça ha competit de tu a tu contra tot un PSG amb moltíssima dignitat i ens ha tornat a il·lusionar a tots plegats a la Champions, cosa impensable fa només unes setmanes. Tocarà pair aquesta derrota dura, cruel, insisteixo, però segurament menys dolorosa que en d'altres temporades a Europa. I tocarà aixecar-se ràpid, perquè diumenge hi ha un clàssic i s'ha d'acabar bé la Lliga en aquestes 7 jornades que queden. El Barça no la té perduda matemàticament, la té molt complicada, a veure què passa diumenge a Madrid, però més enllà d'això el Barça ha d'intentar acabar segon a la classificació i amb bones sensacions aquesta temporada de constants alts i baixos i que avui ha estat la rematada final. Ara bé, mirant cap al futur, aquesta competitivitat que ens ha ensenyat l'equip s'ha de seguir veient. No es poden abaixar els braços ara. I s'ha de seguir veient la temporada vinent. Construir amb encert sobre aquesta base sòlida que hem vist a les últimes setmanes. Perquè amb aquest nivell de Koundé, de l'Araujo, tot i que avui és el protagonista, de Cubarsí, de Lamine Yamal, de Pedri, de Gavi, quan torni, de Balde, quan torni, de Lewandowski o de Gundogan, fins i tot, si continuen al Barça, i amb algun fitxatge més de qualitat, el Barça pot tornar a ser gran a Europa. I després del que hem vist avui, malauradament, tot i l'eliminació, segurament serà més aviat que tard.
Xiula el senyor Kovács. Al final del partit a l'estadi Olímpic Lluís Companys, a la sintonia de RAC1, Barça 1, Paris Saint-Germain 4. El Barça eliminat de la Lliga de Campions.
Així ha tancat la transmissió fa una estona el Joan Maria Pou des de l'estadi Olímpic Lluís Companys, des de Montjuïc, on el Barça avui tanca aquesta etapa i aventura europea. El pròxim partit a Europa, bé, algun encara serà a Montjuïc, però d'aquí a poc ja tornarà al Camp Nou a jugar-los, aquests partits europeus. Si tot va bé i les obres es poden acabar com està previst, com a mínim la primera i la segona graderia, a mitjans de finals de novembre del 2024. És una nit complicada i la volem compartir amb el Raül Llimós. Hola, Raül.
Hola, què tal, Aleix?
Nits de Champions des de fa unes quantes temporades aquí a RAC1.
La darrera, avui.
Sí, amb moltes decepcions les últimes temporades també, i avui també, una altra decepció.
Llàstima. Avui també diferent a la de les últimes temporades, diferent a la de quan caus a l'Europa League, diferent a la nit d'Anfield, diferent a la nit de Roma, diferent a la nit de Lisboa, però decepció, clar, decepció, tristesa, i amb moltes coses per analitzar, no? Perquè el partit ha tingut molt de suc.
Sí, senyor, ara hi entrarem. Tenim l'Àlex Dalmas per aquí. Hola, Dalmas.
Bona nit, què tal, com
què esteu? Què tal, bona nit. I també des de Madrid a la Sara Jiménez. Hola, Sara. Per aquí la Sara. Hola, Sara.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit, ja et sentim perfectament. I segueixen per aquí a l'estudi els companys Jaume Molló, la Molló.
Hola.
El Xavi Puig, hola Puig.
Hola, bona nit.
I el Saperes, hola Sape.
Hola, Pariser, bona nit.
Bé, aquí estem. Som unes quantes veus per intentar animar la colorada. Raül, moltes coses a comentar d'elles. Per on vols començar? Per l'expulsió d'Araujo, potser, que és el que marca tot.
Si vols, sí, per l'expulsió d'Araujo. Jo crec que aquí la clau és determinar si considerem que és falta o no. Per mi és la clau, és a dir, si ho heu comentat durant la transmissió, si xiula falta, crec que és raonable que sigui expulsió. Crec que això és poc discutible. És molt més discutible si és falta o no. I he vist la jugada desenes de vegades i jo, clar, no vull ser subjectiu, però jo aquestes faltes no les xiularia. O sigui, jo per mi és menys falta que falta, perquè crec que Araujo, per bé que també el podia haver deixat encarar-se a Ter Stegen, que era una altra opció, no arriscar. Araujo arrisca, li col·loca el braç, per mi no és suficient perquè el jugador del Paris Saint-Germain, Barcola, caigui. L'altre és molt hàbil, es deixa caure i xiula falta a l'àrbitre. Falteta.
També hi ha un contacte amb la cama, no? Però ja és quan sí, es deixa caure.
Però ara vaig a una segona part i ho relaciono amb el penal, possible penal a Gundogan.
Per una altra veta, sí.
Si el teu criteri és aquest, xiular aquestes faltetes, l'altre és un penaltet i l'has de xiular. És a dir, que no pot ser és, per una banda, xiular la falteta amb expulsió, d'acord? Si xiules la falteta és expulsió, això no ho discutiré, però per l'altra banda no xiular el penaltet, perquè si el teu criteri és aquest, sona fantàstic, senyor Kovács, però una mica de coherència. I és aquí on sí que posaria el focus que ens ha sortit creu en les dues jugades. Podia haver sortit cara en les dues, no haver xiulat res en la d'Araujo i haver xiulat penal. i el panorama hagués canviat, perquè és evident, i això és una altra discussió, i ara ho parlarem amb el Dalmas, que és el que més en sap, que el partit ha canviat molt. 11 contra 11, 10 contra 11, ha canviat molt, segurament massa. I ara, si voleu, ho discutim, no? Tot i que el partit, per mi, està bastant obert, 11 contra 11, perquè abans de la jugada de l'expulsió, crec que el Paris Saint-Germain s'havia refet del gol de Rafinha.
És la que treu Ter Stegen?
Exacte, ja havia tingut una...
Mbappé.
La primera ocasió Mbappé.
Sí.
I ja feia com 6, 7, 8 minuts que tornava a dominar com els primers 12 minuts que ha estat clarament, com a París, doncs el domini del Paris Saint-Germain. Crec que pintava un partit 11 contra 11 bastant semblant al de París, amb domini altern i molt obert. Hauria pogut passar qualsevol cosa. I la meva sensació és que el Barça no estava tan fi o tan rodó com a París, i el Paris Saint-Germain tenia les idees molt més clares. El plantejament de Luis Enrique ha estat millor, ha estat diferent.
Tenia millor equip, sens dubte.
Tenia dos tios a les bandes que feien molt de mal. I, per tant, per mi, 11 contra 11, crec que el partit hauria estat també molt igualat i molt obert. I després, si voleu, parlem de com ha anat el... Després de la segona part, com el Barça ha jugat amb 10, la revifalla dels últims minuts, perquè el Barça ho ha tingut, el Paris Saint-Germain s'ha cagat una mica, en fi, si voleu després ho aprofundim.
Sí, ja anirem entrant en tots aquests detalls. Sara, amb què et quedes? Com has vist aquesta eliminació del Barça?
Bé, és evident que l'expulsió en un escenari com aquest, jugant a unes semifinals, doncs és important també pel jugador, perquè és Araujo, no perquè sigui un central, sinó perquè és Araujo, un jugador que et dona molt més del que et donaria qualsevol central. Però crec que el Barça, més enllà d'això, ha de fer molta autocrítica, perquè abans de l'expulsió, i de fet abans del gol, del primer gol de Rafinha, l'1-0, el Barça no havia olorat la pilota. El PSG, que anava doncs, amb aquest objectiu d'haver d'anar a remuntar, d'haver d'anar a buscar el gol, ho ha fet des de l'inici. I al Barça jo crec que li ha faltat una mica d'ambició d'inici. Després s'ha trobat amb el gol, i ha com reviscut una mica, però hi ha hagut moments del partit abans de l'expulsió on no ha estat bé, i els gols del PSG, que recordem que han encaixat 4 al Barça, doncs alguns d'ells no són excusa de l'expulsió, són errors defensius, són... situacions que el Barça no es pot permetre si vols passar a semifinals de Champions, i crec que això també ha de servir per fer una mica d'autocrítica pel que fa al futbol del Barça i pel que fa tota l'eufòria que hi havia al voltant fa una setmana després de guanyar a París. Jo recordo que l'eufòria era desmesurada, que la gent ja parlava de com anar a Wembley. Bé, jo, com diria el mestre, un palomo no hace verano. I el camí del Barça doncs encara s'ha de recórrer, i necessita continuïtat per poder valorar si ha tornat el Barça, si és el Barça de les grans ocasions, si aquest equip pot competir contra els grans d'Europa.
Sí, és cert que tots plegats ens hem il·lusionat una mica, perquè semblava que el Barça podia competir contra el Paris Saint-Germain.
És que va competir.
Sí.
Se va guanyar el Parc dels Prínceps.
Amb un punt de sort que s'ha de tenir sempre, no?, en aquest tipus d'eliminatòries. De fet, el Barça té un punt de sort també en el gol de Rafinha, és una centrada meravellosa de Lamin que li toca el genoll i acaba entrant com podia haver anat a Campistraus.
Sí, no? La il·lusió, a més, és bastant incontrolable.
Però, en tot cas, a mi em sembla que el plantejament i l'inici de partit del Barça, a mi m'ha semblat que era bo. És a dir, jo crec que el Barça segurament no està al nivell, o com a mínim parlo per mi, que m'agradaria d'arribar a tenir el control dels partits contra l'equip, contra el PSG, a dominar-ho, però crec que havia estat conscient de fins on podia arribar i quin podia ser un pla de partit que el beneficiés, i crec que era el PSG qui havia de venir a buscar el partit i remuntar l'eliminatòria, i el Barça aprofita aquesta circumstància i amb una mica de sort, si entra el de Lewandowski, es posa amb 0-2 i amb un pla de partit per mi perfecte. A partir d'aquí estic d'acord amb alguns detalls, que Vitinha no pot rematar sol, que la de Cancelo també, estem parlant molt d'Araujo, però la de Cancelo marca molt també el partit, i que hi ha detalls que el Barça ha de millorar. Però a mi el pla de partit que duia el Barça fins a l'expulsió m'ha semblat que el podia conduir a la classificació, i que els 90 minuts i aquella primera mitja hora eren molt bona del Barça competint a Europa.
Competint, sí, defensant-se i competint a Europa li podria
haver servit.
No,
però moments de tot, és a dir, va tenir moments a París en què va tenir sotmès també el Paris Saint-Germain, uns altres en què ha patit, aquí havia començat patint, però havia marcat a la primera que havia tingut, i Lewandowski just després la torna a tenir, i crec que era un partit amb alts i baixos que després es descompensa en el moment en què expulsen Araujo.
Com ho has vist, Dalmas?
Bé, doncs, ostres, heu dit moltes coses i totes molt interessants. Per mi, el primer que cal dir és això, no? És a dir, la il·lusió hi era i era fonamentada. És a dir, l'equip i Xavi ens ha fet veure que era possible, que el que feia dos mesos doncs, tots pensaven que era impossible, doncs ara era possible perquè l'equip ha millorat. Jo estic molt a la línia del Roger, no? Quina és la conclusió per damunt de totes? Que, bé, en futbol, a vegades les accions ofensives et marquen la diferència i a vegades ens oblidem que també les accions defensives t'ho poden marcar. I crec que és una eliminatòria que ha tingut molts petits partits, eh? Sempre parlem, no?, d'aquells petits trams d'eliminatòria en què seran d'un equip i de l'altre, que hi ha hagut molta tela tàctica, que hi ha hagut moltes accions dels entrenadors i reaccions dels altres, que algunes li han sortit de cara a Xavi, o moltes d'elles, crec jo, d'altres no, però que al final s'ha acabat decidint per errades individuals defensives. Jo estic molt d'acord, és a dir, per mi, ara parlarem de l'expulsió, però per mi aquí Araujo no sé si era la millor decisió el que ha fet, per mi la de Cancelo és imperdonable, recordem aquells 5 minuts al Parc dels Prínceps on jo crec que la baixada de concentració defensiva li permet al París marcar dos gols en un partit on tu vas ser netament superior, i avui és veritat, i hi ha hagut alguns trams de partit on no ho has estat. El pla de partit, jo no l'he acabat de veure, és a dir, no ho sabem, ara parlava el Roger i parlàvem al principi, no? És a dir, qui sap si el plantejament inicial era anar a un partit gradual, a estar una mica amb més precaucions al principi i anar creixent sobre el partit, aprofitant també que el Paris Saint-Germain havia de fer aquest pas endavant, no? Però crec que l'expulsió condiciona tot, absolutament tot, i a partir d'aquí s'expliquen moltes coses.
Per tu és expulsió, vaja, del Mas?
Per mi, és que per mi és rigorosa, és a dir, jo no l'hagués xiulat, però també crec, sincerament i honestament, que Araujo no tenia per què fer allò. És a dir,
mira, Àlex, hi ha una jugada al Dortmund Atlètic de Madrid, als primers minuts, la de Morata, el gol que falla Morata, que el veureu repetit, allò és un contraatac de Morata en solitari i el persegueix un defensa del Dortmund, i jo crec que hi ha un moment de la jugada que el defensa del Dortmund pensa, li foto o el deixo? I el deixa.
I falla.
Llavors,
allà sol davant del porter, sí, amb un 0-0,
Jo estic d'acord amb tu que també Araujo aquí, ja sé que la jugada és molt ràpida i que Araujo novament guanya pel seu físic i s'ha confiat i segurament pensava que el guanyaria, que faria una càrrega legal, neta, i que l'altre no seria tan hàbil, no? Però és del Mas, és la jugada que tu estàs plantejant.
Ja, però sí. jo estic amb Xavi, perdoneu, que és que ell no va a fer-li una falta per tallar l'inici del contraatac. Ell va intentar desestabilitzar-lo.
Un contacte per dalt i per baix, i veig molt difícil no xiular falta, eh?
Jo veig una mà d'Araujo al coll, o aquí, tocada la cara gairebé de Barcola.
Però perquè és més alt.
Per mi ell té la posició guanyada. Jo m'imagino Lamine Yamal i Marquinhos fent-li aquesta falta, i si no expulsen Lamine Yamal... Vaja, ja...
Marquinhos, vols dir?
Si no expulsen Marquinhos.
Si no expulsen Marquinhos, vull dir, sí. Jo m'emprenyo molt. O sigui, em semblaria una injustícia, ho dic d'una altra manera.
A mi també.
Sí, per tant... Hi ha una cosa que el penalitza molt Araujo, i és que acaba caient a sobre de Barcola, no? Sí. I això encara ho fa una mica més exagerat. Però tu has d'avaluar tot això. Ara és molt fàcil dir-ho en fred, eh? I quan estàs allà a 180 pulsacions, segurament, i més, ho ha dit la Sara, eh? És Araujo i...
Has perdut la pilota, ella és qui perd la pilota...
Ell és qui per aquella entrega i vas a per ell, però tu has d'avaluar tot el que pot passar, no? I si analitzem fredament, és que encara havien de passar bastantes coses perquè Barcola acabés marcant, se li en va el control, Ter Stegen està atent, bé, et condiciona tot. Dit això, deixeu-me dir que per mi el Barça ha crescut competitivament i ha entès, estic molt d'acord amb el que ha dit el Roger, jo crec que ha entès que avui en dia el futbol modern i la Champions et reclama que si tu no ets molt superior, i ara aquest Barça no ho és, a cap rival, has de saber jugar tots els partits que hi ha, has de saber patir quan no tens la pilota, has de saber aprofitar les oportunitats quan la tens, i independentment de quasi que vaig sortint creu, jo aquest Barça l'he vist bastant millor que en d'altres eliminatòries.
Sara, perdona, què deies?
Doncs la veritat és que no me'n recordo.
No, d'Araujo, doncs, d'això de l'expulsió que estàvem parlant.
Ah, això, sí, que jo crec que confiava molt en si mateix, a les seves capacitats i a la seva anticipació, però vaja, que juga amb foc, és que compra molts números. Podem, això, interpretar si sí o si no, si la intensitat és més alta o més baixa, però més enllà de que no ens posarem d'acord, juga amb foc i juga amb una situació que tens molts números que t'acabem xiulant, doncs això, falta expulsió si és fora de l'àrea.
Que després una altra cosa, no estic gens d'acord amb el discurs de Xavi a la sala de premsa, en el sentit de que no pots deixar així una eliminatòria, bé, o dit d'una altra manera, que la International Board, doncs, o la UEFA vagi les expulsions temporals en partits d'aquest tipus, no? Si realment és tan injust deixar un equip amb 10 en eliminatòries de Champions perquè marca tant el partit, perquè hi ha molta diferència amb equips de tant nivell, doncs passem a les expulsions temporals, no sé.
És 10 que, minuts fora del camp.
És que clar, és que vull dir, ja. Si no... A mi... no, jo, és que si no, no ho entenc. El discurs de Xavi no l'he entès a la sala.
Val,
de premsa.
Passem a la següent fase. Hi ha l'expulsió d'Araujo. Hem discutit abans dels canvis què faríeu, com el Barça s'ha de defensar a partir d'ara amb 10, amb 11. A mi m'ha agradat molt la reflexió del Puig abans, durant la transmissió, que deies, s'ha notat massa, no? També el Raül ho comentava ara. De
sí, a mi la sensació és que l'equip ha claudicat, o l'equip, o l'ambient, ho deia el Pou també, era que...
s'ha acabat.
Que jo estava perdut. Ja. Que jo tard o d'hora acabaria caient del cantó del PSG. I n'havia de fer 3 al Paris Saint-Germain. No és allò que estiguessis a un gol de l'eliminació i quedés una hora per endavant de partit, que et dius, sí, una hora, exacte, clavada de partit. Sinó que n'havia de fer 3. Però la sensació, i el canvi, jo crec que també en aquest sentit, que potser, i aquí el Dalmases és el que en sap més i ens dirà que futbolísticament era el que s'havia de fer, però el canvi per nom, jo crec que també ja et diu que, bueno, renunciem ja al nostre millor jugador, el de més talent, i per tant aquí hem d'anar a aguantar, resistir, veure si desapareix la verge i aquesta gent són incapaços de marcar-nos 3 gols.
La sensació aquesta l'hem tingut perquè molt ràpidament el Paris Saint-Germain ha començat a tenir la pilota.
Però la pilota ja la tenia. Ja la tenia.
No, però bueno, durant els primers 30 minuts hi ha hagut 12 del Paris Saint-Germain, 10-12 del Barça i 5-6 del Paris Saint-Germain fins a l'expulsió. I després l'ha recuperat i l'ha tingut, o sigui, se l'ha quedat, i a més la pressió que estava fent el Paris Saint-Germain amb un home més, clar, no hi havia cap home lliure del Barça, era impossible trobar l'home lliure. Llavors el Barça no podia retenir la pilota de cap manera. Llavors generaven molt, molt perill, i per això al final ha acabat arribant el gol de Dembélé abans del descans, que l'objectiu era arribar al descans amb l'1-0. I ara també, si voleu, discutim sobre el canvi, perquè segurament...
Què? Tu què haguessis fet?
Doncs segurament en aquell moment hagués fet el mateix. També et dic que després, al minut 60 de la segona part, he trobat molt a faltar Lamine Yamal, perquè en aquell moment de dubte del Paris Saint-Germain, perquè ha tingut un moment de dubte molt gran, que la Barça ha generat la de Lewandowski primer, la Rafinha...
Dogan al pal?
Sí, però el pal ha estat amb l'1-2. Ah. Ja dic, amb l'1-3, quan ha entrat el moment de dubte conservador del Paris Saint-Germain, una mica de vertigen, que per mi s'han equivocat, perquè podien haver marcat el quart en lloc de minut 88, el podien haver marcat el 65, allà he trobat a faltar la Minya Mal. Llavors allà he pensat una paranoia, he pensat, hòstia, com molaria en el futbol fer com el bàsquet, que el tio que has canviat a la primera part pogués tornar a jugar a la segona. I és una proposta que deixo aquí a la International Board, a veure si en el futur...
No ho canviem tant, que si no...
No, però hauria molat, tenir a la Minya Mal en aquell moment, perquè hauria estat un jugador que hauria pogut fer molt, molt mal. Imagina que surt la Minya Mal i no surt Ferran Torres. Hòstia, la cosa canviava,
que el canvi era Lamin, però pensant una mica en el que faria Xavi o el que acostumava a fer en aquestes situacions. Però, clar, des d'una perspectiva molt còmoda, des del meu sofà, des de no ser entrenadora, pensaria, bé, ja que els canvis envien un missatge sempre, per bé o per malament, doncs treure un migcampista i mantenir els tres de dalt, amb Rafinha, Lamin i Lewandowski... Bé, no ho sé, crec que tant l'Atlético de Madrid com el Barça, resultats positius a l'anada no l'afavoreixen. Moltes vegades sembla que el fet d'anar a l'èpica, d'anar sempre a l'heroica, com que els motiva molt més. I avui, en aquest sentit, el canvi també m'ha semblat que era un missatge de dir, escolta, anem a protegir-nos, que després també... podríem obrir el debat del quadrat o com ha estat avui Pedri amb De Jong o Gundogan, si era més efectiu a la base del quadrat, en fi, però el canvi que jo hagués fet seria aquest migcampista.
És que jo crec que més enllà de qüestions futbolístiques també hi havia un factor molt psicològic en el fet que fos Araujo, no? En el tipus de jugador que és, en el que suposa, en el partit en el que estem, no? Central corrector com ell. I crec que, no, tant els jugadors segurament com l'afició com Xavi han tingut la sensació de dir, hòstia, això no s'aguanta sense Araujo, i que potser és un error, però crec que no tens un perfil com ell i que ha pesat molt el fet de dir, hosti, serà molt difícil aguantar això sense un perfil com el d'Araujo, més enllà del canvi que fas.
De fet, el discurs de Xavi a la sala de premsa és de quan has posat Araujo ho he vist perdut, perquè ell et diu, no, en aquest nivell 10 contra 11 no s'aguanta. Sí. Per tant, vull dir, la reflexió de Xavi quan expulsen Araujo és a dir,
que era impossible.
Això està perdut.
Quan surten a la segona part, és una mica la sensació que ha fet és aquesta, perquè
sí, doncs això, la segona això part, és el que diem amb Griezmann. Ja sé que estem davant Mbappé i no sé qui, però és que t'han de fotre 3, vull dir, t'han fotut un 0-4 de parcial amb 10 homes. Vull dir que, d'acord, que són 11 contra 10.
Jo tinc el dubte, els primers 15 minuts de la segona part, i li vull preguntar al Dalmas, per què en els primers 15 minuts de la segona part no hem pogut veure un Barça com en el tram aquest que ha anat del 70, de 70 al 90, no? Que ha tingut ocasions, que ha generat ocasions. Per què ha renunciat, suposo que de forma involuntària...
Hi ha la desesperació, jo crec, Raül, de dir, hi ha un moment encara en què
no
vols prendre mal, hi ha un moment en què vas a tomba...
La pregunta és, després del 70 al 90 hem tingut ocasions perquè el Paris Saint-Germain ja havia fet l'1-3 i s'ha vingut al darrere?
Segurament.
Ja, o perquè el Barça ha tingut ja la voluntat d'anar a la desesperada a marcar el gol? Això podia haver passat del 45 al 60, del Mas?
Jo crec que hi ha diverses coses. Primera, jo crec que la part final és perquè el Barça ja es desprotegeix del tot, tira cap a dalt, comença a baixar pilotes, fins i tot recordo una baixada de Ferran que ho fa molt bé i a partir de segones jugades comença a construir. També és veritat que el Paris Saint-Germain ja sap que l'escenari és un altre i llavors tampoc li importa cedir una mica de metres, no? Crec que oblidem una cosa, que el Paris Saint-Germain venia amb un equip millor que l'anada, perquè Arraf és molt important per aquest equip, i tu venies amb un equip bastant pitjor del de l'anada perquè no tenies la figura del mig centre defensiu. Si li sumem que el teu central d'alguna manera una mica més espiritual doncs et baixa, jo crec que l'equip allà queda tocat. Són molts condicionants i això només ho tiren endavant els equips campions, i és evident que aquest Barça no ho ha tirat endavant perquè no és un campió, doncs encara no, però més enllà d'això jo crec que és una cosa que pesa molt, no? Pesa molt. Parlàvem del canvi. Jo crec que al Barça li ha faltat aquest graó intermig, no? Jo crec que a Xavi no li podem retreure res, perquè de la mateixa manera que a l'anada clava tots els canvis i fins i tot amb assistència, amb gol, en el moment del canvi jo crec que molts haguessin fet el mateix, o al final ha estat un error, no? És a dir, treure Lamine i quedar-se amb Rafinha al camp, però en aquell moment no ho sabíem, ni Xavi ni cap de nosaltres. El futbol a vegades, o la penitència als entrenadors, és que el futbol et dona la resposta a posteriori, i avui és la demostració de que Lamine probablement és el teu jugador més imprescindible en situacions normals, però també amb un menys o amb situacions d'emergència, perquè és l'únic en aquest moment que amb inferioritat et pot treure una jugada de la butxaca, no? Però és que fins aquell moment Rafinha era el jugador de l'eliminatòria.
Ja, però...
La cosa et quedes al camp. Jo sí. Crec, Raül, a la teva pregunta, que jo he trobat a faltar un graó intermig. Al Barça li ha costat molt. Per què li ha costat molt? Doncs perquè el Paris Saint-Germain, si una cosa té, és una pressió després de pèrdua brutal. El Barça ha tingut de posar-se en 4-4-1, ha tingut de replegar molt els seus jugadors de banda i li ha costat moltíssim sortir. Cada vegada que perdia pilota, el Paris Saint-Germain, o per pressió o per alguna mala entrega del Barça, la recuperava ràpid i no ha pogut pràcticament sortir des del seu camp.
Ja, però una pregunta sobre això del canvi, ja fer una última reflexió, si voleu, una última opinió. No es podria haver provat una cosa diferent? No sé, treure un migcampista era una opció. Jo deia Pedri perquè és un jugador que sabies que al minut 60 estava mort. Podries haver tret De Jong, tot i que t'estava fent una bona feina de cobertures, però podries haver posat Gundogan a fer aquestes cobertures a la zona de la base del quadrat. Podries haver tret Cancelo.
Fins i tot, sí, a mi, no? A mi Marvà m'apuntava aquesta opció, bé, ho dic, suposo que...
Sí, home, és un gran de Marvà.
Sí. Ell feia entrar Íñigo per Cancelo, tres centrals amb Rafinha i Lamine tancant per bandes.
Has acabat amb
Rafinha. Sortida.
Has acabat amb Rafinha de carril esquerre. Per què no inventar això? Ja sé que és molt difícil en aquell moment, en calent, t'han expulsat, De Jong de central, has de fer el canvi ja.
Jo crec que tampoc ho tens pensat, això.
No, evidentment que no, però...
No, i clar, i després...
Però has d'actuar ràpid.
Però Cancelo, què et donava a l'esquerra? Qui podies haver posat allà a tapar?
No, clar, si després saps que Cancelo farà un penal innecessari, doncs encara més, no?
Però De Jong...
O que De Jong no taparà el córner en l'1-2, doncs també, clar, canvies.
Jo crec que ell pensa també una mica...
Els dilluns sempre l'encerta.
El que mirem d'un cantó, jo crec que ell ho pensa de l'altre, dir, no canvio Cancelo perquè més enllà de ser un lateral també és un jugador que ofensivament potser perdo també a Lamine, però també en atac tinc un jugador que també arriba fins al final com és Cancelo, és a dir, que també t'aporta ofensivament.
No, però no ha aportat massa en atac.
No, però que és un jugador que pot, és a dir, l'hem vist que és un jugador que pot pujar.
Sí, no sé, jo...
Perquè, em preguntava, Àlex, tu potser m'ho pots dir, no es treballa un possible 10 contra 11 en una eliminatòria com aquesta? És a dir, que sí, és una opció ben real.
Que, igual que els penals, vols dir?
Que et puguin expulsar un central. Vull dir, durant la setmana no s'arriba a treballar un 10 contra 11?
No ho sé, perquè no estic allà, no? És possible que s'hagi treballat i segurament s'hauria de treballar. El que no saps és el jugador que et caurà, i en funció del jugador que et caigui, del perfil que et caigui, hi ha moltes derivades. És a dir, ara parlàvem, no? Jo crec que De Jong no el podies treure per les cames que té, bàsicament, perquè tu ja venies sense mig centre defensiu, perquè venies d'un Pedri que estava desgastat, perquè vens d'un Gundogan que ja sabem que quan s'obren els partits pateix, de Lewandowski que les seves pressions van a menys amb el pas dels minuts, i no el podies treure. L'opció de Cancelo era molt bona, era bona. I l'altra també era la de treure Pedri, no? I avançar, com deia l'Aleix, doncs, aquest canvi que tots veiem. Crec que el que ha penalitzat a Xavi és que s'ha jugat a una carta amb sortir d'inici amb Pedri, i a l'haver de treure Lamin t'has quedat amb els teus dos jugadors que et podien haver reactivat una mica l'equip, doncs sense res. Però torno allà mateix, eh? És la penitència de l'entrenador, i en aquell moment és un minut que has de decidir, i és molt, molt complicat. Al final t'ha sortit creu com et podia haver sortit cara, perquè mira, Rafinha t'ha marcat el gol avui també, i penses en aquell moment que d'alguna manera està molt dins del partit, que està amb
sintonia amb el gol, Àlex,
i que li pot fer mal.
La manera de jugar o el plantejament que ha fet avui el Paris Saint-Germain t'ha penalitzat molt el fet de jugar amb 10, per aquesta pressió alta que et feien, perquè t'ha dificultat molt la sortida de la pilota. És que t'han robat la pilota del minut 30 de la primera part al minut 15-20 de la segona, fins que han fet l'1-3. T'han robat la pilota, però completament. És sí, que no
sortia el Barça.
No has pogut tenir-la. L'única opció era tirar pilotes a dalt i que Lewandowski es baralleix amb els defenses. Llavors, jo crec que... És a dir, si tu et quedes amb 10 contra l'Atlètic de Madrid, no m'imagino una diferència tan gran, perquè l'Atlètic de Madrid té un altre estil, té un altre... hauria fet un altre plantejament, però contra el Paris Saint-Germain, és a dir, li has donat com benzina a un equip que ja t'havia fet un plantejament valent d'anar a buscar-te dalt, de robar-te la pilota. Clar, li has donat més arguments per fer-ho. Llavors, clar, ells han crescut i nosaltres hem bimbat.
Una... Sí. Digues, Àlexi.
Sí, a veure, futbolísticament, si anem una mica més anàlisi, jo crec que hi ha hagut dues coses que han penalitzat el Barça també, més enllà del que diem, no? La primera és que, bueno, Luis Enrique ha fet coses diferents. Vam veure que l'anada, doncs, la sortida de pressió del Barça va ser molt, molt en desplaçament llarg de Ter Stegen a Lewandowski, no? Ha posat a Lucas i ha posat un jugador per darrere, per en el cas de que Lewandowski guanyés aquesta pentinada, tenir algú. Ha flotat Araujo i ha esperat, i no només l'ha flotat, sinó que ha convidat a que Araujo fes aquesta primera passada per saltar pressió. Bé, li ha sortit bé, no? Bé, és a dir, jo crec que una li ha sortit cara i l'altra creu, perquè no oblidem que el gol de Lamin ve amb una passada de... el gol de Rafinha, perdó, ve amb una passada d'Araujo cap a Lamin, que fa la jugada i fa el gol Rafinha. I després el propi Araujo és la jugada que ja hem parlat, que acaba amb l'expulsió. Bé, hi han hagut petites coses i detalls que ho acaben decidint tot, però és veritat que et treu la pilota, però que també no oblidem, torno als errors defensius, jo crec que has regalat, és a dir, per mi el de Cancelo és inexplicable, i fins i tot si anem a rascar el primer gol, jo crec que perds unes esquenes allà que en el context en el que estàs no les pots perdre.
Sí, sí. 1:03, hem de fer una petita pausa, ara seguim, avui ens allargarem una mica perquè és nit de ràdio després d'aquesta eliminació dolorosa del Barça. M'agradaria, quan tornéssim de publicitat, parlar un moment de Xavi, de la seva expulsió, una més, del paper de Luis Enrique en aquesta eliminatòria i del futur. Ara què? Que hi ha el clàssic a l'horitzó i s'ha de començar a planificar la pròxima temporada.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Notícia d'última hora. Troben avenços en la recerca cerebral. Electroencefalografistes descobreixen...
Hi ha notícies difícils de donar, però Citroën ho posa fàcil. Arriben els Easy Days amb condicions especials fins al 20 d'abril. I a més, 10 anys de protecció amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment, sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident?
Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC. I som per ajudar.
De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
Apropa't a Lleida, viu el moment.
Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
Les furgonetes elèctriques Maxus posen el llistó molt alt. Tan alt com et calgui. Potents, àgils i eficients t'ofereixen una gran autonomia i tota la fiabilitat. Per què? Perquè som Maxus. Vehicles a l'alçada dels seus clients. Maxus 100% elèctriques. Ara també dièsel.
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè a Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa.
La Chiquita Paddle de Mundo Deportivo i One Sixteen presenten la segona edició de The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de paddle amateur. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 22 al 28 d'abril. Inscriu-t'hi a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson, NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Philips i Oliva Nova.
RAC1 presenta la Diada de Sant Jordi al Palau Robert de Barcelona. El dimarts 23 d'abril veniu a celebrar amb nosaltres un dels millors dies de l'any amb una programació molt especial. Des de les 8 del matí i fins les 8 del vespre, llibres, roses i ràdio en directe amb els programes de RAC1. De 8 a 12, el món a RAC1 amb Jordi Basté.
És molt maco, Sant Jordi.
A les 12, la competència amb els Oscars.
És una cosa la dia, la ràdio de la RAC1.
D'una a dues, vostè primer, amb Marc Giró.
Porteu un matí d'activitats que ara te l'explico.
I de 3 a 8, versió RAC1 amb Toni Clapés.
Sigueu benvinguts tots.
Molt amable.
Hola, bona tarda.
El dimarts 23 d'abril us esperem als Jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona.
Sí, molt bé.
Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Ral d'Avinyó i Fontvella.
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a citroen.es.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
72.276 72276
Sèrie
7007.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
A RAC1, tu diràs, amb Aleix Pariser.
Una i set minuts. Sabeu que aquest any el nostre amic Fel Fagedes no presenta l'anunci d'Expocasió de Girona? Ho fa en Carles Xuriguera. I això que sabia, en Fel, tot el que s'havia de dir. Que Expocasió de Girona són els dies 26, 27 i 28 d'abril, que és a Fornells de la Selva, que hi haurà més de 800 vehicles exposats d'ocasió i de quilòmetre zero, que també hi haurà motos, furgonetes, autocaravanes, campers i descomptes especials de fira. Més info a expocasió.cat. A veure, anirem per feina, que avui és tardíssim, la 1 i 8 minuts. De Xavi, de la seva expulsió, de com queda la seva situació. Sara, què en penses?
Doncs que la reacció ha sigut fruit dels nervis. Jo no crec que hagi estat per l'acció en si, per reclamar una falta, sinó perquè estava veient com les coses, doncs bé, no acaben de funcionar. Jo crec que ha sigut els nervis, però vaja, se li ha pelat el cap. Em sembla que estava totalment fora de lloc la seva reacció, que no té excusa. Ell ja ho ha dit en roda de premsa, que s'havia equivocat, i crec que ha estat així, crec que ha estat molt desproporcionat, i vaja, no ho sé, no ha sigut la millor imatge el dia d'avui.
Raül?
Jo, mira, faré una reflexió perquè jo crec que, em sembla que el Molló ho ha comentat durant el partit, a mi m'ha faltat una miqueta de pressió a l'àrbitre, de pressió de... allò de picaresca, saps? De murri, quan han expulsat Araujo. En aquell moment, només el pobre Araujo allà ha buscat, covarsí, aquí, ha buscat excuses, que pobre, que no sabia què fer, i en canvi he trobat que ha faltat una miqueta
de
indignació teatralitzada en aquell moment, fins i tot per part de Xavi ho hagués entès, més que després en el moment que ho ha fet per una falta que era molt clara,
no? Lloc, no? Que era clara, sí.
Sí. I ara no li donaré més importància a l'expulsió de Xavi perquè tampoc tindrà cap...
Li queden 7 partits, no? Principi,
no, però a Champions Cup.
No, però vull dir que al Barça li queden 7 partits, no?
No tindrà cap conseqüència, però sí que he trobat això, que ens ha faltat... Potser pressionar l'àrbitre... Ens ha faltat una mica d'aquí de... No sé si de veterania o de italianisme, no sé. Digue-li com vulguis, de jugar-ho a favor. O sigui, ja que ens has posat un tio, hòstia, com a mínim pressionar una mica l'àrbitre que s'hagués vist obligat a xiular el penal de Gundogan.
Exacte, fins i tot el descans de dir, és un àrbitre romanès que no està acostumat a allò grans ambients, sí que ha xiulat partits importants, però vaja, de dir això, les protestes, anar a buscar una mica, Fabián, que tenia una groga, no sé, una mica parlant ja aquestes hores malament,
miqueta...
de puteria.
Sí, estic d'acord.
Seria això.
Del Mas?
Estic d'acord.
Sí, home, una mica n'ha faltat. Que es diu l'altre futbol, no? Intentar apretar, l'àrbitre és difícil que canviï la seva decisió, però potser per la propera t'ajuda una miqueta més, no? Bueno, sí, lo de Xavi, jo crec que ell ja ho ha assumit, que és un tema que ha de millorar perquè és recurrent. De totes maneres, jo entenc que és perquè ha passat de veure el partit mig controlat a veure'l pràcticament perdut, i a partir d'aquí doncs cada jugada era bé, doncs una jugada definitiva, una decisió de l'àrbitre definitiva, i al final no acaba sent tan perjudicial per ell, que al final bé, se'n va fora del camp i sabem que és producte dels nervis, sinó perquè el perill és que l'equip passi a focalitzar-ho tot amb les decisions de l'àrbitre en lloc de focalitzar-ho tot en el que pot controlar, que és el futbol.
Sí. Recordo que diumenge torna a la banqueta després de dos partits de sanció a la Lliga. Vull dir que torna...
Em preocupa, però aquesta... Vaja, ara deixarà centrar del Barça, però aquesta reincidència és una mica... Jo crec que és una mica reflex també del que diu ell a la sala de premsa avui, quan diu que des que he llegado en el banquillo siempre ha seguido cruz en todas las decisiones arbitrales. Vull dir que té aquest concepte de que han anat a perjudicar-lo des del minut 1 fins que marxi de la banqueta del Barça, i d'aquí entenc aquestes reaccions.
Que han passat coses estranyes, molt estranyes, he dit avui també.
I ara què? I ara què?
Ja, ara clàssic, no?
Sí, però hi ha una aferrar-se, no? Alguna cosa, no? Hi ha hagut dignitat, hi ha hagut certa competitivitat.
Pensa que deies... Com recupera l'equip anímicament.
Sí. No, jo crec que aquesta és la gran diferència respecte a les grans patacades d'ahir, no? Que ara, avui Xavi ha insistit en aquesta idea, que jo crec que era el missatge que hauria d'haver tingut el club des de l'inici de temporada, i és que tu has llaurat aquesta temporada coses interessants de cara al futur i has aconseguit l'objectiu. Després, ara hem posat una mica la lupa en el que ha estat el partit d'avui, però si ampliem una mica el focus, és a dir, arribar als quarts de final de la Champions contra un equip gran i caure competint, com ho has acabat fent, era segurament l'objectiu que tenies a principi de temporada. Ara segurament ens queda aquest regust perquè hem vist que el Barça era capaç de fer un passet més i hauríem d'haver vist què passava a les semifinals. Però crec que a nivell de projecte tu has fet un pas endavant, com a mínim a Europa, que encara hi ha moltes coses a millorar, que l'equip ha d'intentar segurament incorporar encara alguns jugadors, que ha de fer millores, que el proper entrenador encara haurà de treballar coses, però crec que estàs en una línia de creixement. Has guanyat una Lliga, aquest any has fet un pas endavant a Europa, has fallat durant molt temps a la Lliga, és veritat, però crec que deixa coses molt bones de cara al futur, amb alguns noms propis, especialment el cas de Cubarsí, el cas de Lamin, és a dir, et deixa coses aquesta temporada, que a diferència d'altres, on veies que tocava fer foc nou i començar de zero.
A curt termini, el clàssic, a competir el clàssic, a veure què passa demà també a Manchester.
Ara en parlarem amb el Damià.
Crec que el clàssic també estarà marcat pel que passi demà, i com diu el Roger, sobretot anímicament a reforçar l'equip, no? Perquè ens estàvem agafant molt a la il·lusió de la Champions i era com un trenet que servia també per la Lliga, on encara hi ha alguna opció, sobretot si guanyes el clàssic, però
per mi s'ha acabat,
no ens enganyem, poques. I sobretot quan dius i ara què, jo pensava que et referies a Xavi, no? Perquè sí, clar, tenim un elefant a l'habitació.
També, també.
Que amb la il·lusió de la Champions l'hem com no el volem veure, però clar, els últims ítems de la continuïtat o no de Xavi és que el club vol que continuï, ho ha manifestat públicament, i l'entrenador diu que no hi ha tema i que la seva decisió és ferma, no? Per tant, falten 7 partits per acabar aquesta temporada i no sabem qui serà l'entrenador la temporada que ve, i això és un elefant que està aquí, molt gros, cada cop serà més gros, i estaria bé doncs començar a assumir-ho i ja entenc que el club deu estar treballant amb la seva discreció i els seus plans per tenir una solució, no? Una alternativa.
Sí, i ja sé que avui no toca i que ara mateix doncs és un tema secundari, però vaja, també s'hi afegeix que el Barça no jugarà al Mundial de Clubs i que a nivell econòmic, que és un tema doncs que recurrent i que és important també de cara a la propera temporada, doncs escolta, és un handicap més que potser comptaves amb ell i que et quedes sense aquesta plaça que se l'endú l'Atlético de Madrid.
És que t'ho canvia tot, el panorama mental, anímic, econòmic, fins i tot, no? del futur més immediat del club, t'ho canvia tot el partit d'avui, no? Perquè era, i ho dèiem, era gairebé passar a cobrar 28 milions d'euros per passar semis només, que no tenies previstos i que per tant et solucionaven el desviament que tens del pressupost d'aquesta temporada. Evidentment somiàvem una possible final de la Champions, que eren encara més diners, però et donaven opcions de lluitar per entrar al Mundial de Clubs, que el juny del 2025 seran 50 milions només per participar-hi. T'ho canviava tot el partit d'avui. Et podia haver canviat molt la situació crítica que tens econòmica.
Jo crec que era situar Xavi en una,
Xavi,
situació...
Perdó, Xavi potser et canviava el panorama, clar, de Xavi a la banqueta, no?
Vull en dir... què ell estava, jo crec, per sobre de les expectatives que hi havia al voltant de l'equip, de dir, quarts ja està bé, ningú esperava estar a les semifinals i Xavi s'hi planta i a veure què passa de cara a la final i reforçava la seva posició i ve si s'ho repensa. Avui ja ha dit que no. I per tant jo crec que no hauríem d'anar allargant massa més aquesta situació, és a dir, això que a mi, no sé, això que anava dient la porta de final de temporada i ja en parlarem i qui vulgui venir que s'esperi, hòstia, em semblava un discurs una mica arriscat si tu no sabies que arribaves a aquell punt amb la possibilitat que Xavi seguís. Per tant, si Xavi va dient que no i entenem que no seguirà, el Barça s'ha de posar de fil a l'agulla a tancar ja l'entrenador de la propera temporada i a pensar com serà el projecte.
Jo tinc la sensació que el club ha comprat el discurs de Xavi de la Lliga. Vull dir que fins que no hi hagi opcions matemàticament tampoc entraran a fons ja amb el... O sigui, quan ja no hi hagi opcions de guanyar la Lliga, crec que és el que passarà. No sé quan serà. Dependrà molt també del que passi diumenge, òbviament. No s'hi posarà de debò. No, no sé, tinc aquesta sensació, eh? Sí, que el club ja li va bé, eh?
Jo vull pensar... Jo per mi estàs d'aprofitar una oportunitat. Jo també vull creure que ens estan enganyant perquè... desaprofites una oportunitat de que Xavi t'ha fet el favor entre cometes de donar-te 6 mesos de coll perquè triïs un entrenador amb temps, perquè aquest entrenador pugui estudiar a fons l'equip de dalt a baix, la plantilla, fins i tot la gent que hi ha al futbol base, perquè pugui saber què vol fer ell per treballar el mercat també d'acord amb ell. Vull dir, Xavi et va donar aquesta possibilitat dient que marxava, i si o ens estan enganyant, que és el que espero, o si no estàs aprofitant aquesta oportunitat.
Potser a nivell esportiu ni econòmic no hi ha cap opció que els convenci gaire, tampoc.
Estàs d'esperar, com dius tu, a que no hi hagi opcions matemàtiques a la Lliga, et plantaràs el 15 de maig a veure què hi ha al mercat. N'hi ha dos que ja no hi seran, que són els que aniran al Bayern de Múnich i el Liverpool, que no sé si els volies o no, però aquests dos ja segur que no hi seran.
Deco, li agradaria molt Luis Enrique, i a Laporta també, però aquest és impossible, i després hi ha Flick, que estaria encantat de venir aquí, perquè Pini Sahavi és el seu representant, i tens allà una persona que es diu Rafa Márquez, que està al filial i que està creixent, però poques opcions més hi ha ara mateix sobre la taula. Pel
I com
que,
més esperis, menys sabem. Opcions tindràs, perquè els millors ja estaran agafats.
Sí. Bé, veurem què acaba passant amb tot això.
Sempre hi ha el tapat, no?
Sí, potser hi ha...
Nelson Tapado.
Nelson Tapado, que diu el versió RAC1 sempre diu que hi ha Nelson Tapado. A veure, Dalmas, vols afegir alguna cosa sobre Xavi, l'entrenador del futur, i el que ens deixa, no?, aquests brots verds que ens deixa el Barça aquest final de temporada?
Bueno, d'entrada, que per al partit que ve immediatament, que és el Madrid, l'equip per mi està millor, independentment del resultat. Jo crec que el creixement és evident, jo crec que l'entrada de Cubarsí ho ha posat tot a lloc, crec que hi ha hagut una cosa que és la segona línia, que és l'entrada de Rafinha i Fermín, segurament per les baixes, però Xavi ha tingut la virtut d'aprofitar-ho i també està millor. I respecte al futur de Xavi, és que no ho veig clar. Ell no deixa de repetir que no seguirà i per tant jo crec que haurien de començar a pensar en altres coses. Crec que ja ha d'estar treballant al club. El problema l'ha apuntat la Sara, no? Jo crec que econòmicament no sé a què podrà accedir, què podrà oferir el club, amb la qual cosa jo crec que haurien d'optar per opcions que siguin de casa, de perfil continuista o alguna cosa d'aquest tipus. Vaja, potser hi ha el Tapado, com dieu, però veig molt difícil que es pugui accedir a un primer espasa que de manera immediata pugui fer pujar l'equip.
Venen setmanes realment interessants també en aquest capítol, en aquesta carpeta que té el Barça oberta. Una i 20 minuts de la matinada. De seguida fem la prèvia del City i Madrid i amb això rematarem aquesta tertúlia express i de butxaca que hem fet avui al Tu Diràs després d'aquesta eliminació del Barça. Però abans, només uns minuts per dedicar-li al Paris Saint-Germain, a Luis Enrique. Mbappé, per cert, ha parlat des de Montjuïc, em diuen des de redacció que no ha dit res, no ha parlat del seu futur, res, i tampoc l'ha dit massa grossa. I també ha parlat Dembélé. Per mi avui, a l'anada pot celebrar el gol que vulgui davant la seva afició. Per mi avui no ha estat encertat Dembélé. És cert que se l'ha xiulat molt, però jo l'he vist un punt... li ha faltat elegància i m'ha semblat que era una mica desagraït amb tot el que el Barça ha fet per ell, amb dues lesions molt greus. Se'l va cuidar moltíssim aquí, evidentment se l'ha criticat quan ha tocat, però...
Dembélé.
Sí, ha rebut
molt. La mateixa gent que avui el xiulava, també el xiulava quan era jugador de Barça.
Sí, però també se l'ha aplaudit quan Xavi el va posar en una bona línia i ha estat aquí 6 anys, hem aguantat molt. Ell també ha estat una mica una persona que no ha parlat mai, que no es va intentar adaptar mai. Jo crec que avui es podria haver estalviat segons quines celebracions i actituds, i em sembla de desagrair.
Per mi és un moment bastant emocionant perquè escoltarem la veu de Dembélé.
Sí, avui ha parlat. Sí.
Aquí va parlar...
Poquíssim. Sí. Es va casar i no ho va saber ningú del vestidor, imagina't. A veure, Dembélé, a Movistar, ha dit això.
Osman, buenas noches y enhorabuena.
Muchas gracias. Ha sido un partido muy difícil porque perdimos el primero partido en París, pero el equipo está muy bien, muy concentrado en este segundo partido y creo que merecido ganar este partido.
Osman, porque la eliminatoria pintaba muy mal en el minuto 30 hasta la expulsión de Araujo.
Sí, pero... El equipo está concentrado y cualquier cosa que pasa en el partido hay que ganar ahí en Barcelona. Y estamos concentrados del primer minuto hasta el final y creo que estamos muy bien y todo el mundo está contento.
Estabas guardando los goles para el Barça, lo digo, habías marcado uno esta temporada, le has marcado dos en la ida y en la vuelta, a pesar de cómo te han recibido.
Sí, pero el Fútbol Club Barcelona es un gran club. Un club que yo me gusta el más. Y nada, estoy contento para París ahora. Y hay que ganar la semifinal para ir a la final.
¿Has entendido los pitos de la afición?
Sí, pero pasa nada, es la vida. Hay pito en todo el estadio.
Gracias, Usman, enhorabuena.
Muchas gracias.
Molt bé. Hay pito
en todo el estadio.
Gol había marcado abans del Barça. Es que es tremendo.
Ha marcat més gols en l'eliminatòria contra el Barça que tota la temporada.
Jo passaria de pàgina. És un personatge que no... Vull dir, que no
s'ho mereix.
No, ja està. És que no forma part de la història.
MVP li han donat del partit.
No ha deixat petjada, li han donat moltes oportunitats. Jo trobo molt desagradable. No sé, el seu comportament en general molt desagraït. No sé...
Ja està, no?
Li hem de reconèixer, és a dir, l'eliminatòria que ha fet, perquè ha fot un gol a l'anada, sí, la tornada, no. Que llavors en fot un altre a París, ha estat un jugador decisiu en aquesta eliminatòria, el que passa que...
Però si és un talent a descomunal, el que passa que és un jugador desconcertant.
No m'arriba a generar la ràbia que suposadament m'hauria de fer un jugador que ha estat 6 anys vestint la samarreta. És que quants estrangers han vestit...
L'ha vestit menys de 6 per les lesions, però sí.
Però ni la ràbia ni l'estima.
Però vull dir que un tio que ha estat...
Jo, de fet, a mi m'ha sorprès.
Quants estrangers del Barça han estat 6 anys?
La reacció tan virulenta de molta part de l'afició. Vull dir, jo era un jugador que no em pensava que generés aquest odi. Vull dir, més aviat indiferència. Vull dir, que a mi que celebri els gols...
La gent estava desitjant que marxés.
Sí, però en canvi la reacció avui és de que, hosti, que t'ha sabut molt greu, no? que marxi, la reacció de bona part de l'afició, cremaven samarretes d'ell abans d'entrar al camp.
Jo ho interpreto més com una gran decepció pel seu pas pel Barça. O sigui, com un tio que no va complir les expectatives, pobre, que va tenir molt mala sort amb les lesions, no es va adaptar, bla, 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 bla.
No es va cuidar molt,
com una decepció, no? I que és el que jo sento per ell.
I un punt, no?, de dir que quan Xavi l'havia recuperat ell no fos agraït de, no?
Xavi està dolgut, Xavi està dolgut.
Home, perquè... Xavi el va de dir que la gent... Que
les vegades que el va defensar...
Per això que l'Adrià quan diu que la gent faci el que hagi de fer...
Va arribar a dir que era millor que Mbappé, no?
Sí, que en la seva posició... Que la seva posició i
si estàs... Crec que això ho va dir Laporta, crec.
Ah, és veritat, tens raó.
Ell el que va dir que intentaria que Dembélé fos el millor del món en la seva... Ell creia que era el millor del món en la seva posició.
Sí, però tot per fer pujar la seva autoestima i que rendís, que era el que volíem, perquè per això li pagàvem.
Després l'agafa i se'n va, i avui, bé, és igual, que tingui molta sort, que no es lesioni, jo no li desitjo mal a ningú, però que no li vagi bé, que no foti gols i que caiguin eliminats. No,
menys
el que vull.
Si, no, si juga a la final contra Madrid, escolta, llavors sí.
Ah, això sí.
Llavors se'l farà en pròpia porta.
Aquell dia... No,
calla. Que està tornant a la gent boja, eh? Ara, que no marqui, però si juga a la final sí que marqui... Sí.
Bueno, és com és ell, és que no, ell és així, clar, que ens torna boja.
Centreu-vos.
No, si hi ha aquesta excepció, escolta...
El que volem és un Dortmund City, és una final magnífica, Dortmund City. Bé, a mi m'encantaria, sí, ja te l'assigno ara mateix, i el City que faci el doplet. Dos Champions seguides, vull dir. Deixeu-me anar un moment a París. És que ens ha fet una feinada de por el Dani Gil, el periodista català que està a París aquesta última setmana, amb tot el seguiment d'aquesta eliminatòria, i volíem tancar aquest cercle. Clar. Dani!
Què tal, Aleix? Bona nit. Escolta, deixa'm que almenys el PSG arribi a la final, ja que estem.
No. Després del que he vist avui, ara mateix estic molt calent. No. Escolta, què es diu a París, Dani, a aquestes hores de la nit?
Doncs mira, nit de festa grossa. Tan bon punt ha acabat el partit a Barcelona, s'han començat a veure i a escoltar focs artificials, molts aficionats sortint a cridar als balcons i sobretot molta alegria, perquè la Champions és la gran obsessió del PSG des de fa molts i molts anys. Tenen autèntica fixació per guanyar-la i després el que ha passat aquesta nit a Montjuïc, doncs són un passet més a prop. És la quarta vegada a la història del Paris Saint-Germain que arriba a les semifinals de la Champions, i les primeres reaccions a la premsa francesa són de màxima felicitat, accentuada a més per la rivalitat amb el Barça. El diari L'Equip titula "Un aire de venjança", assenyala que tot i que Mbappé ha marcat dos gols per sentenciar l'eliminatòria, el gran protagonista ha estat de qui parlàveu ara, de Dembélé, que abans d'aquest doble enfrontament amb el Barça doncs només havia marcat un gol en 34 partits, i en qüestió de 7 dies, en qüestió d'una setmana, li ha fet dos gols decisius a l'equip de Xavi Hernández i a més ha provocat un penal. El diari Le Parisien se'n recordava del que va passar l'any 2017 al Camp Nou amb aquell històric 6-1, i diu que aquesta nit el PSG també ha tingut la seva petita remuntada. I acabo amb Radio Monte Carlo, que titula que el Paris Saint-Germain ha firmat una actuació majúscula i que citarà amb el Dortmund a les semifinals, on sens dubte doncs tornarà a ser el màxim favorit amb el partit de tornada a més a París. Per tant, doncs un escenari ideal, en principi ideal, per somiar amb la final de la Champions de Wembley.
Té el triplet obert, Luis Enrique. Se guanyarà la Ligue 1, està a la final de la Copa, i ara mateix ho té tot de cara per presentar-se a la final de Wembley.
Exequip de Dembélé, també, el Dortmund.
Sí, senyor.
El xiularan, allà?
Tant de bo, el xiulin.
Ara que escoltem això...
Home, no va sortir molt bé.
No, sí, va sortir
pitjor d'allà.
Sí, però els hi va deixar 140 quilos.
Això també.
Entenc l'eufòria d'avui, però res no taparà la que es van enveïnar aquí del
6-1. No, aquesta és molt grossa. No. Ara, t'imagines que Luis Enrique els acaba donant la primera Champions?
Ja tindria... També és veritat que ens han cardat 2-1-4 seguits, eh?
Sí, en les dues últimes visites.
I també és veritat que aquell dia vam tenir un penal...
Ah, el del 6-1, sí, no, l'actuació de l'àrbitre, Aitekin, Dani, res més, mira, que seguiràs viu a la Champions seguint el PSG, a veure fins on arriben.
Sí, ara d'aquí dues setmanes, primer partit a Dortmund i després la tornada al Parc dels Prínceps, per tant, doncs, com dic, escenari ideal pel Paris Saint-Germain per seguir complint somnis. La Lliga la tenen pràcticament a la butxaca, és qüestió de setmanes de cantar el segon títol de la temporada, perquè de fet ja han guanyat la Supercopa de França, són a la final de la Copa de França el proper 25 de maig, i seria tancar el cercle perfecte de la temporada amb la final de la Champions l'1 de juny.
Déu-n'hi-do la temporada que pot fer Luis Enrique i Mbappé a la seva última temporada al PSG, Déu-n'hi-do, amb un pòquer ara mateix obert. Dani, magnífica feina aquesta setmana, moltes gràcies i molta sort pel que queda.
Gràcies a vosaltres, sigueu en contacte.
Adéu, una abraçada. Dani Gildes de París, en directe, aquest periodista català que ha estat seguint també l'última hora del Paris Saint-Germain. Dalmas, Sara, Raül, fem una petita pausa i us demanaré una última opinió del City-Madrid, que és el gran partit de demà a Molló, que el viurem en directe aquí a
Racó. Sí, home, tant que sí.
Molló, per favor, Molló, eh?
Sí, home, sí.
Ara fem passar el talisme, a veure si està afinat aquesta nit. Ara tornem.
RAC 1. tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas al teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Valdiri, Valdiri, on ets?
Al quilòmetre 710.
Que t'has quedat tirat?
No, al contrari. Estic comprant un cotxe al nou centre de vehicles d'ocasió. Quilòmetre 710. Tenen una àmplia gamma de cotxes d'ocasió, seminous, quilòmetre zero, en perfecte estat i amb la garantia i servei Honda i Hyundai. Entra al web km710.com i segur que trobaràs el cotxe que busques.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és...
Romauto.
On pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto.
On trobaràs el teu Nissan al millor preu a...
Romauto.
Romauto. La teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com, cap a un futur millor.
Tinc un amic que coneix un amic que té un germà que en coneix un que et pot aconseguir un Volkswagen amb les millors condicions. Xxxt, però no diguis res, eh?
Saps què? Que jo ja m'he fet Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condicions exclusives i disponibilitat immediata per als nostres vehicles en estoc. I en gaudeixes ja.
Informa't a Mogauto, concessionari oficial Volkswagen a Barcelona i Badalona. Mogauto.com.
Aquest mes a Roma Kuruma Suzuki emporta't el teu nou Suzuki amb les millors condicions. Aprofita aquesta oportunitat única. Només aquest mes amb la compra del teu Suzuki amb el millor finançament. Et regalem el manteniment i l'assegurança del primer any gratuït. Visita'ns i informa't a Roma Kuruma Suzuki a Barcelona al carrer Potosí, Mataró, Sabadell, Sant Boi i Molins de Rei. romakurumasuzuki.com.
Desconnecta i connecta amb la natura amb Salomon. Aquesta primavera Salomon et porta a la muntanya i et connecta amb l'aventura i l'emoció dels esports a l'aire lliure. Visita la botiga Salomon a la Rambla Catalunya 54 i descobreix tota la gamma de running i outdoor. Salomon, benvinguts al nostre món.
Omoda, nova marca. Omoda 5, nou model. Tot nou. Arriba Omoda 5, nou model. Nova marca. Omoda 5, infinitament nou. Vine a veure la EMA Tècnic, nou concessionari Omoda a Barcelona, Mataró i Girona. Omoda 5, des de 149 euros al mes, amb 7 anys de garantia. Consulta condicions a EMA Tècnic Omoda. Tot el futur, ara amb el que és nou. Omoda 5.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
No deixis per demà el que puguis tenir avui. Vine a Skoda Lampis abans del 22 d'abril i podràs gaudir d'ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Aprofita l'oportunitat. Vehicles en estoc i amb entrega immediata. T'esperem a Skoda Lampis a Sant Boi i l'Hospitalet. Més informació a lampis.es.
RAC 1. A RAC 1, tu diràs. Amb Aleix Pariser. I never meant to be so bad to you.
One thing I said that I would never do. 1:34 de la matinada, això és el Tu Diràs, eh? Encara en directe, After Hours, avui per intentar aixecar els ànims després de l'eliminació del Barça. I si esteu pensant en comprar-vos un cotxe elèctric, però us semblen molt cars, si no t'has atrevit a fer el pas, ves a Spoticar, que és el líder europeu en vehicles d'ocasió. T'ho posen molt fàcil. Tenen més de 200 concessionaris que t'assessoraran per trobar el teu cotxe elèctric d'ocasió a bon preu i amb fins a 3 anys de garantia. I, a més, carregador de regal. Si tu també t'estàs plantejant comprar un cotxe elèctric, no dubtis més i entra ara a spoticar.es. Allà trobaràs el teu cotxe elèctric.